Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencen les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats en aquesta jornada tan especial a casa nostra, i tenim un convidat doncs, que encara que no ho sembli, i bueno, ja ho tractarem en el curs de la conversa, que té una responsabilitat professional molt important i que es fa més important amb el pas del temps, del nostre temps. Li agraïm que estigui amb nosaltres.
Efectivament, perquè el món de la salut, el món de la sanitat sempre és molt important, i avui estem doncs, des d'aquesta consciència d'importància agraïts de comptar amb la presència del president del Col·legi de Veterinaris de Girona, el senyor Ramon Sadó, a qui saludo. Ramon, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per convidar-me i aquí estem, disposats a contestar i evidentment a parlar de salut, perquè parlar d'animals és parlar de salut.
Correcte, efectivament. Bé, jo d'entrada també voldria parlar de la professió dels veterinaris. Hem vist per les dades, si més no, que teniu a la vostra pàgina web, que hi ha un total de 572 veterinaris inscrits en el col·legi, dels quals un 60% són dones. Això vol dir que hi ha una àmplia majoria de dones, quan curiosament en aquest col·legi que té molts anys d'història, la primera dona que es va poder, diguem-ne, associar en el Col·legi de Veterinaris de Girona va ser l'any 1975. Això vol dir que d'ençà el 1975 fins aquest 2024, la incorporació de la dona veterinària doncs, ha estat una incorporació doncs, constant i a l'alça, no?
És espectacular. Jo ara hem estat aquest any, tenim un programa de presentació del col·legi dintre del que és la Facultat de Veterinària, perquè d'alguna manera els alumnes ens coneguin i coneguin pues, el que és la professió, el que es trobaran després, i fem un programa juntament amb els de primer curs, que són els que arriben a la facultat, que tot això. I en aquesta, allí constates perfectament, em sembla que érem 130 alumnes que hi havia allí, dels quals pues, no arribaven menys de 30 eren homes i la resta eren dones. Sí, sí. És espectacular el canvi que ha fet això. Quan això, per exemple, quan jo vaig estudiar, que això evidentment segle passat i tot això, era el contrari, era el 98% eren homes i només hi havia un 3% de dones. I el canvi ve una mica també per... s'ha convertit també en una professió que s'ha girat molt o tira molt cap al que és el cuidado i el mantell al voltant dels petits animals. Sí, clar, això doncs, la dona aquí té la seva sensibilitat i l'atracció de l'animal, del cuidado de l'animal i tot això doncs, és un tema que crida molt l'atenció i a la dona, evidentment, és d'una manera important. Sí, sí.
En aquest sentit, ha influït, o pot haver influït en aquest augment espectacular, realment, de la dona veterinària, el fet que Catalunya ara tingui facultat de veterinari, perquè els que tenim ja uns certs anys, recordem que els estudiants, homes, certament, la majoria catalans que volien estudiar veterinària, era tradició que anessin a estudiar a Saragossa, senzillament perquè a Catalunya no hi havia facultat. Pot haver influït això també com un element més d'aquesta feminització,
diria. No, diria que no, perquè el fet de que sigui a Catalunya o que sigui a Saragossa o que sigui a Còrdoba no té que veure amb l'atracció que pot tenir aquesta carrera cara a la dona. No? Jo diria que bàsicament el que és l'orientació de la professió que sí que ha canviat. O sigui, una professió que als anys 70 era eminentment rural es converteix en una professió que és eminentment urbana, ara avui per avui. Perquè, per una banda, sí que continua el món rural, però el món rural està, diguem que gràcies al a les granges més grans, les carreteres més bones, en fi, tot s'apropa, no? En canvi, urbanament, doncs clar, les clíniques de gossos per una banda, tot el que és la professió sanitària dintre de la salut animal i de la salut humana, és a dir, dintre de la Generalitat, o sigui, l'administració, tot això són postos de treball que evidentment ocupa la dona bàsicament i cada vegada més, cada vegada més. A més a més, el món científic, que al qual la dona hi ha entrat molt, sobre laboratoris, controls, o sigui, dintre del món científic hi és i molt ben representada realment.
Ara, sense entrar en els gèneres, senzillament parlant de persones veterinàries, sí. Quan un estudiant sí. esdevé veterinari, té una expectativa sí. fàcil de trobar feina? O hi ha una total ocupació o hem de parlar d'atur?
No, el que passa és que nosaltres tenim una professió que és molt àmplia. O sigui, t'agafa des del que sigui el control de carn, per exemple, és a dir, la sortida d'escorxadors i, per tant, control de carn, control de qualitat de carn i de contaminacions i demés, passant per la criança d'aquest animal, passant per el control de qualitat de pienso, passant per petits animals, passant pel que és la funció pública, en fi, vull dir que és molt gran, no?, l'apartat aquest. I dic això perquè, efectivament, en el món rural costa molt de trobar veterinaris, per tant, hi ha oferta, o hi ha demanda i poca oferta. En canvi, amb el món de la clínica, segons a quins llocs, se troba al revés. És a dir, hi ha molta oferta, perquè molts veterinaris que volen, que han estudiat pensant en la clínica, sobretot de petits animals, que clar, després es troben que en el qual l'oferta és, no dic que limitada, perquè és gran, però tot i amb això jo diria que hi ha més demanda o en algun moment més demanda que no pas oferta aquí. Llavors què passa? Que es baixa, a vegades es baixa el dintell del que hauria de ser una cosa o una altra, i llavors amb veterinaris que estan en clíniques de gossos que no ben bé es dediquen només a fer clínica, sinó doncs, bueno, a atendre la gent, a altres tasques que potser no són només veterinàries, totes són importants, però vull dir que podrien. Però diria que està bastant equilibrat, però cada vegada estan sortint més veterinaris de les universitats que van a treballar fora de l'estat.
Bé, una de les vessants de l'activitat veterinària possiblement més atractiva també podria ser la tasca de laboratori. A casa nostra, a les comarques de Girona, tenim establiments de laboratoris especialitzats, entre altres àmbits, també amb la sanitat veterinària. Aquesta situació entenem que no es dona en molts territoris, inclús propers. Quina és la seva opinió professional i com a president del col·legi del nivell de la recerca veterinària feta a Girona en els laboratoris especialitzats a Girona?
Home, a Girona tenim un cas paradoxal perquè és difícil de trobar arreu del món un cas com el d'IPRA, que és un laboratori absolutament punter amb tot, tant amb la fabricació, venda i demés de vacunes, com amb la tasca de laboratorial i científica i de buscar realment nous camins que possibiliten la salut i la sanitat animal. És un privilegi tenir un laboratori com aquest, i de la dimensió que té, és una dimensió mundial. Avui en dia és un laboratori, és una multinacional de laboratoris, que actua en molts països i molt reconegut, i realment tots recordem perquè quasi quan va conèixer, perquè també amb l'edat també arribes a conèixer quasi els orígens d'aquí, i ho vas veient, no?, com un laboratori que comença amb gent d'aquí, fet aquí, a més amb aportacions d'aquí, amb idees d'aquí, com s'ha multiplicat i de quina manera s'ha multiplicat com fins per arribar a fer hasta, bueno, a proposar fer hasta vacunes de Covid per a humans, no? És que realment és un privilegi, no només aquest, sinó que també hi ha altres laboratoris que vivien aquí, que ara doncs són propietats de multinacionals, però que continuen fabricant aquí a les nostres contrades. Sí, 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 sí.
Molt bé, Ramon, anem a passar una mica al terreny més interessant, potser, o més pràctic, volia dir, per als oients que ens escolten, que és aquells que tenen animals de companyia, i parlem, doncs, de temes estacionals, com, per exemple, coses importants que ens pots recomanar o recordar. No sé jo si, per exemple, parlar de processionària, ara que estem en aquesta època de l'any...
És el tema d'avui, sí, és el tema de l'època.
Què passa amb la processionària?
No, el que passa és que és molt irritant. És irritant, però no és irritant pels gossos. Per gossos, per nosaltres i per tots. L'única diferència és que el gos porta el nas arran de terra. I clar, quan veu una cosa que es mou, veu una cosa doncs, que no s'ha acostumat a veure, el primer que fa és olorar-la i posar-la. I clar, al moment que posa doncs, el nas en contacte amb l'oruga aquesta, doncs, clar, llavors hi produeix una irritació que pot ser de diversa graduació. No? Ja dic, no sóc un estèril amb petits animals, però sí que produeix això, és una reacció al·lèrgica, llavors que pot produir des d'una inflamació local, fins inclús una inflamació doncs, més general, inclús amb problemes, clar, tot depèn també del tamany de l'animal, no és el mateix que sigui doncs, un animal de 40 quilos que no que sigui un animal de 4 quilos el que es troba amb això. Jo diria que el que s'ha de portar és quan vas amb l'animal i vas per llocs que poden haver processionaris, és a dir, on hi ha pins, on hi ha flora doncs, silvestre, doncs portar-lo lligat i fer-lo anar per la drecera o pel camí que correspongui i evitar que surti ell pel seu compte. Perquè si no, ja dic, la mateixa curiositat de l'animal fa que se'n vagi allà i que pugui tenir problemes. Ja dic, és una reacció al·lèrgica que, en principi, rentant-li tot això s'hauria d'evitar i sobretot la manera d'evitar-ho és evitar que s'hi posi, no? Que no en contacte.
Bé, parlant d'animals...
És el mateix que seria... podria ser el mateix que una abella, no? Que
sí, sí,
si l'animal posa el nas dintre d'un eixam, doncs acabarà malament, no? És una mica així.
Bé, parlant d'animals de companyia, no de companyia, sinó que ens fan companyia, perquè cada vegada ens envolten més, i que doncs, fins i tot ja a nivell preocupant com és l'expansió dels senglars i dels conills, en segons quins sectors agrícoles especialment, doncs els preocupa molt. Quina és aquesta realitat vista des de l'òptica professional doncs, de l'àmbit veterinari i quines possibles solucions hi haurien, si és que n'hi ha?
És molt complex, No? Jo les solucions, la veritat és que tampoc no les desconec, però el que sí que està clar és que aviam, aquesta bona onada animalista en la qual estem posats, i dit amb el millor sentit de la paraula, ens porta, evidentment, a una protecció, a una sobreprotecció de la fauna, on elimines doncs, els possibles depredadors, el que fas és que, això per una banda, és a dir, les caceres estan controlades, hi ha tota una sèrie de normatives que fan que els animals doncs, tinguin el seu espai i el puguin gaudir. Això és per una banda. Per una altra banda, el canvi climàtic també ens fa que aquests animals que potser estaven amb unes altituds superiors i tot això, doncs també canvien i van a un altre lloc. La sequera també mobilitza tota aquesta fauna que estava potser dintre el bosc vivint tranquil·lament i ara comença a trobar problemes tant per trobar aigua com per trobar menjar, i el que fa és endinsar-se a llocs que comparteix amb els humans. Normalment, quan arriba a aquests llocs, també troba nous mitjos d'alimentació que també fan que aquest animal passi a tenir, en lloc d'una cria l'any, potser dos, que en lloc de tres per part, doncs quatre. En fi, per tant, una cosa més l'altra fa que hi hagi una proliferació de fauna silvestre i que cada vegada la tenim més propera. O sigui, de fauna n'hi ha hagut sempre, el que passa és que ara la veiem. La veiem perquè, doncs, perquè l'animal el que busca és la seva pròpia, la seva pròpia alimentació, la pròpia subsistència de la raça. No? I això, doncs, bueno, com es controla tot això? Els caçadors fan la seva feina, nosaltres hauríem de fer la nostra, doncs, no procurant que aquest animal no tingui o no arribi a llocs d'alimentació que fa que després continuen, perquè clar, parlem de seclars, però també podem parlar de gavines, també podem parlar de rates, també podem parlar de tot un munt d'animals que acaben sent plagues simplement per això, perquè s'apropen al nostre espai natural i a més que viuen en aquest espai natural, i això, aquest és un problema. No és fàcil solucionar aquest tema, no és gens fàcil. I la veritat és que si no és perquè s'han provat coses, doncs autovacunes, esterilitzacions, tota una sèrie de conceptes, però clar, la línia entre el benestar animal i aquestes pràctiques a vegades és molt prima, saps? I costa de trobar una línia que ens controli aquesta fauna. Però, en fi, de moment haurem de cohabitar amb ella.
Ramon, digue'm si el que et vaig a comentar és cert o és incert o és exagerat. Ens han comentat que, segons la llei de benestar animal, doncs, finalitza el plaç per declarar la tinença d'animals exòtics en domicilis o animals que no es poden tenir, diguem-ne, a casa. I que hi ha hagut una certa saturació perquè, de sobte, diguem-ne que s'han entregat una quantitat important d'animals. És real aquesta saturació? Això que comento és cert o és incert?
A mi no, jo no tinc constància, perquè, primera, la normativa només diu que donguem d'alta aquests animals exòtics, però donguem d'alta. No està prohibit tenir-los. El que sí que no podrem és adquirir-los a partir d'una data determinada, d'ara, doncs, recent. Però els que cadascú té els pot tenir fins que l'animal, doncs, mori, fins que l'animal desapareixi. Però no, o sigui, no és obligat ni treure-se'l de casa, ni entregar-lo a cap lloc, ni tot això. S'ha de tenir cura d'aquests animals, evidentment, però la mateixa cura que tenia de vindre, que tenia abans. L'únic que et diuen ara és això, de que a partir d'ara no es poden tenir aquests animals, sobretot els animals, doncs, determinats ja. No tots els animals són exòtics, ni tots els animals estan prohibits, però bueno, hi ha la normativa aquí no és gaire clara, perquè, a veure, s'ha de fer s'ha de fer un llistat positiu, que en diuen, d'espècies com animals de companyia que es poden tenir. És a dir, a part dels gossos, gats i fura, els animals domèstics o silvestres que estiguin en cantilitats i mantinguts per l'home, amb una llar, es poden tenir en bones condicions, es poden continuar tenint, aprofitant les seves produccions, que seria l'animal normal. Els silvestres de llistat positiu. Què vol dir llistat positiu? Doncs ha de sortir un llistat. Qui l'elaborarà? No ho sabem. Com s'elaborarà? Tampoc. Està tot això pendent d'un reglament, que evidentment al moment que surti aquest reglament ho sabem, però de moment ni és, ni jo diria que se l'espera. I llavors aquest reglament hauria de portar com s'han de portar aquests animals, en quines condicions s'han de tenir, etc. Però, mentrestant, aquest llistat no hi és. Cadascú que tingui un animal que l'ha tingut fins ara, l'únic que ha de fer és declarar-lo. Dir, mira, jo tinc, un àguila a casa, doncs, i llavors allí li diran, doncs, mira, aquesta àguila necessita aquestes condicions, o no la pots tenir per una sèrie de condicions determinades d'aquell animal, i per tant l'hauries de portar a tal lloc. Però el que no és, jo crec que no és correcte, és agafar aquest animal i portar-lo a una serp que tinc, un ofidi, allà i el porto al primer centre centre de recollida del municipi. Això pot portar molts problemes, molts més problemes que tenir-lo a casa.
Molt bé, doncs nosaltres el problema és que no tenim temps. Ja l'hem exhaurit, Ramon Sadó, president del Col·legi de Veterinaris de Girona. Quedem molt curts de preguntes, ens queden moltes preguntes en el tinter, però quedem molt llargs d'agraïment perquè estem infinitament agraïts d'haver comptat amb la teva presència.
A la vostra disposició, quan vulgueu, continuem. Sí. A partir d'aquí ens hem quedat.
Penso que tornarem, perquè tenim la llista de qüestions encara és llarga.
Sí, molt bé, Ramon.
Ojalà tingui resposta. Ojalà tingui resposta.
No, no. Segur que sí. Segur que sí, la majoria és major.
Han sigut molt clares.
Ramon Sadó, gràcies, sort, salut i fins aviat.
A vosaltres. Vinga,
bé, nosaltres fem una pausa en el programa i seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí estem, doncs, Víctor, jo crec que és l'hora d'en Paco Basso ja, no?
Sí, sí, ara toca, sí, esperem que estigui en forma, com que gairebé sempre...
Doncs anem a creuar els dits. Paco, estàs per aquí?
Sempre estem. Sí, sí, estic aquí. A punt de, també d'anar a buscar un dels molts restaurants que tenim a comarques gironines i bé, preparant-nos per veure on te podrem anar. Jo avui escolliria per canviar una mica, eh?
Sí.
Vine a casa, però m'ha fet portar una pizza. Soltant-ho, no una pizza qualsevol. Una pizza. Normalment, les pizzas sempre he pensat que t'ho donen amb una caixa quadrada de cartró, sí? Però, en canvi, la pizza és rodona. Doncs aquí és la pizza és quadrada i la caixa és quadrada. I el nom de la pizzeria es diu Pizzeria Esquadra Pizza Lab. Són gent jove, molt jove, amb moltes idees. Fins i tot en Joan Roca els ha donat el recolzament perquè troben que és un tipus diferent de pizzas. Fan pizzas amb productes d'alta qualitat. També en fan amb senzill, eh? Però normalment les pizzas d'esquadra són de productes molt, molt bons. Si la caixa és quadrada, perquè la pizza té que ser rodona. Sí, mira, per exemple, jo us aconsello que ja la vaig provar. Pizza trufada. Tu diràs, ostres, això... No, 13 euros i mig. Pizza trufada, quadrada, eh? Pizza de cabra, pizza barbacoa, pizza de perol, moltíssimes, moltíssimes pizzas i de forma original.
La teva preferida quina és, Paco? La teva preferida? La teva preferida quina és?
La meva sempre és la de formatges. Soc molt afrancesat, jo. Jo soc la de les quatre formatges, sempre. Sí, sóc un clàssic, ho reconec. Sí, però bueno, aquest dia vaig provar la trufada, tot i que la trufa no és que m'agradi gaire, però diguem que era diferent. Jo la formatge, o en aquest cas la que també vaig agafar, la de cabra. La de cabra val 12 euros, més barata que la trufada, i també són molt plenes, te les porten a casa, pots anar, estan al carrer de la Rulla, quasi bé en carretera a Barcelona, i si no, doncs hi truques i te les porten a casa, i bé, és una manera diferent de menjar pizzas amb gent molt empresarial, gent que tenen carrera, i que, mira, carrera Lorenzana 46, gent que a mi m'agrada, la gent jove que té ganes de fer coses, i a vegades diguem, home, tio, una pizza... Home, doncs no. Senyors, senyores, que una pizza ben feta té el seu glamour, eh?
Paco, però haurem de venir a Girona... Haurem de venir a Girona Ciutat, no? Perquè si truquem des de Puigcerdà no ens la portaran, no, Puigcerdà?
No, però estan intentant... No sé si han obert, no ho sé, però estaven intentant obrir a Puigcerdà, precisament, eh?
Vaja, has empaitat.
Volen obrir-ne una, tenen una a Barcelona, tenen aquí Girona, i em van dir que volien obrir una a Puigcerdà, a la Cerdanya, per portar pizzas per allà, aquelles zones, també.
Molt bé.
Aquí, no només Girona, a Salrà, però és que no tots aquests llocs ja els aporten, si vols. Si no, llavors ho tens que fer a través d'aquestes empreses que van amb moto i t'aporten el que tu vols.
El que passa és que si els fem mani Figueres hauran de portar el dipòsit ple. Sí, sí, sí. Dic, si els fem mani Figueres hauran de portar el dipòsit gran de la moto, ben ple.
Sí. No, ha de ser un dia que vingueu a Girona.
Més aviat,
i després digueu, va, anem-hi.
Molt bé.
Pots doncs... menjar allà, això és com la vitineria d'en Jordi Roca. Pots
doncs anem allà.
Pots menjar la vitineria a casa, però clar, també te'l pots menjar allà.
Perfecte, doncs una grandíssima idea. Paco, doncs quedem encantats.
Una pizza quadrada, està bé, eh?
Sí, sí, canvia, no? Dius, ostres, totes són rodones. Jo no havia vist mai cap de pizza quadrada. Bueno, l'han fet, eh?
Doncs amb la pizza quadrada doncs posem el punt final al programa. Paco Basso, tornem d'aquí 7 dies. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, companys.
Víctor, gràcies, tornem d'aquí 7 dies.
Farem una incursió a les pizzas quadrades, de moment.
Exacte. Us ha parlat Lluís Arté. Adéu-siau, fins la propera.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.